Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 18 d'abril del 2020. La crisi del coronavirus no s'acaba i seguim confinats. Ja fa més d'un mes que ens vam tancar a casa. Un fet que si ens ho haguessin dit a principis d'any haguéssim dit: què dius, boig? Tancats a casa més d'un mes per culpa d'un virus? Doncs sí, ja portem més d'un mes confinats, amb negocis i escoles tancats, i sembla que encara ens en queda per uns quants dies. Tot i així, sembla que a poc les autoritats aniran aixecant el confinament. De fet, ahir, la Generalitat va anunciar que probablement a finals de la setmana que ve deixaran sortir una estona i de manera controlada els nens, molts dels quals fa més d'un mes que no han sortit de casa per a res. Sembla que a poc podrem anar tornant a sortir, però no us penseu que un dia ens diran: s'aixeca el confinament, tots al carrer. No, no serà així. Serà a poc, mantenint les distàncies de seguretat i evitant les aglomeracions. Així és que ja parlarem aquest estiu si podrem gaudir de les piscines municipals o de la festa major. Tot això està per veure, i abans us hem d'explicar moltes coses. En l'informatiu d'avui, sense anar més lluny, repassarem l'entrevista que el programa Fem Salut d'aquesta casa va fer a la directora de l'EAP de Falset, Tere Lara, i al coordinador dels serveis socials del Consell Comarcal del Priorat, Francesc Brull. Així mateix, també us explicarem com va anar el primer ple telemàtic celebrat per l'Ajuntament de Falset el passat dijous i que el consistori ha reforçat el cos d'agents municipals. Per altra banda, també parlarem de la nova plataforma digital de foment del comerç de proximitat que ha impulsat la Cambra de Comerç de Reus i de les demandes que fa Unió de Pagesos al Ministeri per tal que les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta rebin compensacions pels efectes de l'onada de calor del juliol del 2019. També ens farem ressò de que l'Institut Priorat oferirà un nou cicle formatiu d'integració social a partir del curs vinent, que la Biblioteca de Falset ha organitzat un càsting de Sant Jordi des de casa i que el 2020 serà l'any de la primera Fira del Vi de Falset online. També entrevistarem a l'agent responsable del grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Falset, amb qui parlarem del nou pla de contingència per a les víctimes de violència masclista que s'ha elaborat en el marc del període de confinament. Finalment, Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! El programa Fem Salut de Ràdio Falset va emetre una edició especial el passat dissabte en la que va poder entrevistar la directora de l'equip d'atenció primària de Falset, Tere Lara, i el coordinador dels serveis socials del Consell Comarcal del Priorat, Francesc Brull. Al llarg del programa van parlar de com funcionen aquests serveis essencials que darrerament són els protagonistes a causa del coronavirus. La directora de l'EAP de Falset va explicar com s'han hagut de reorganitzar per fer front al Covid-19 i destacava que una de les mesures més dràstiques ha estat el tancament de tots els consultoris locals.
Els consultoris s'han tancat primer perquè no es garantia les condicions d'higiene, perquè cada consultori té una empresa de neteja diferent, no una empresa de neteja, fa una persona del poble, i llavors, davant d'aquesta situació epidemiològica, s'ha de ser molt estricte amb la higiene i als consultoris era molt difícil que aquestes condicions se donessin. Després també perquè no es podia, són consultoris petits on no hi ha suficient espai per separar el que són malalts respiratoris de malalts que no són respiratoris. Per tant, tothom va a la mateixa sala d'espera i no complien les condicions d'aïllament o d'estratificació d'uns malalts i dels altres. I un altre motiu per tancar els consultoris va ser perquè nosaltres som transmissors podrem ser transmissors de la malaltia perquè la portem d'un lloc a l'altre. No és el cas fins avui, però podria ser. I llavors va ser el motiu pel que es van tancar els consultoris. Llavors ens hem hagut de reorganitzar ràpidament i treballem des d'aquí al CAP i intentem donar tot el servei que puguem.
A banda, l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut de Falset s'ha organitzat en diversos equips de treball per poder atendre els malalts de Covid-19, però també per seguir realitzant l'atenció a tots els usuaris que ho necessitin. D'aquesta manera, continuen funcionant l'equip de pediatria o l'equip d'atenció domiciliària, entre d'altres, i s'ha prioritzat, per davant de tot, l'atenció telefònica. Així mateix, Lara explicava que mantenen una comunicació i coordinació constant amb les residències de gent gran de la nostra comarca. Lara explicava que s'han fet les proves corresponents i que tant la residència Les Vinyes de Falset com el geriàtric dels Guiamets estan considerades zones netes de coronavirus.
I es va fer un PCR al 10% dels residents, al 10% dels treballadors i al metge i a l'infermera de la residència. Això a les dues residències. Se van fer la setmana passada, van ser tots negatius. Vale? Llavors, aquestes residències s'han declarat residències netes. Nosaltres estem fent el seguiment diari del pla de contingència de les residències, del nostre i de les dues residències, a nivell de per si tenen personal aïllat, i si tenen disposició per a sectoritzar la residència, ens han portat el seu pla de contingència, els han portat medicació perquè ara s'intentarà que el resident, si no és que empitjora molt, no treure'l de la residència i tractar-lo dins de la residència, pel qual hem de col·laborar els equips d'atenció primària. Les dues residències, he de dir que han col·laborat molt, que ho estan fent molt bé, estan netes i que bueno, toquen fusta perquè això continuï així.
Lara també va parlar del subministrament del material necessari per respondre a l'emergència sanitària. Segons la directora de l'EAP de Falset, de moment hi ha el material suficient gràcies també a la cessió que han fet entitats com l'Institut de Falset, que va cedir el material sanitari que utilitzen els cicles formatius d'atenció a les persones en situació de dependència i d'auxiliar d'infermeria.
Jo des d'aquí també vull agrair que des de l'Institut de Falset tenien material de quan la gripa, els van donar mascaretes FP3 que van molt buscades, els van donar ulleres i coses i ara les han trobat allí que les tenien i ens les han cedit. Jo n'he fet arribar a Tarragona, les residències, ne tenim aquí. I que des d'aquí també els vull agrair la sessió aquesta que han fet de material. I nosaltres, a data d'avui, estem bé. Bé, vull dir que podem, jo crec que podríem passar dues o tres setmanes sense que ens arribi res. Al principi va costar una mica. També ho teníem repartit per tots els consultoris locals, al tancar els consultoris tot ha vingut aquí, llavors ens hem trobat que teníem material. Avui dia jo crec que podem treballar amb seguretat bé.
En l'entrevista, Tere Lara va voler agrair l'esforç de la societat prioratina i va demanar continuar amb el confinament. Amb tot, no es va atrevir a pronosticar quan aquest s'acabarà i quan podrem fer una vida més o menys normal.
No, a passar l'estiu espero que no, però una mica lluny sí. Perquè, clar, si quan s'aixequin totes les mesures, mentre no tinguem el DNI víric, que sapiguem la gent que ha passat, que no ha passat, aquí no l'ha passat molta gent. Aquí, gràcies a Déu, doncs no en tenim gaire. Llavors, si mos ve gent que encara contamina, podem tindre un rebrot. Vull dir que la vida com abans costarà molt.
L'especial del Fem Salut també va entrevistar Francesc Brull, coordinador dels serveis socials del Consell Comarcal del Priorat. Brull va explicar com també els serveis socials s'han hagut de reorganitzar per fer front a la crisi sanitària i socioeconòmica del coronavirus.
Com a servei essencial, avui per avui intentem atendre aquelles famílies que per les circumstàncies, no tan sols sanitàries, perquè això se n'encarreguen els sanitaris, ho fan bé i ho fan molt bé, i els hem d'agrair, sinó les circumstàncies socioeconòmiques que tot això generarà. Perquè, si no recordo malament, ja portem un mes, quasi més d'un mes de confinament i això en l'àmbit laboral, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit familiar, en l'àmbit de les relacions, està generant una bretxa important.
Brull també va afirmar que, de moment, a la comarca les necessitats de les persones que atenen els serveis socials estan cobertes, però que ja es veurà què passa si la situació s'allarga.
S'estan aplicant totes les recomanacions de la Generalitat i, de moment, la gent té les necessitats cobertes. El que no vol dir que hi hagi situacions de fragilitat i de situació límit, que el que realment sigui. Que no sabem cap a on, si aquest confinament, si aquesta manca d'accés al treball, etcètera, etcètera, es perdura amb molt de temps, no sabem quina situació o quin és l'escenari que tindrem. Llavors jo penso que amb els ens locals, Ajuntament, Consell Comarcal, les entitats del tercer sector, crec que serà oportú, en funció de com evolucioni tot plegat, posar-nos d'acord i a veure com podem cobrir aquestes necessitats bàsiques.
Finalment, Brull va fer un agraïment a les entitats del tercer sector, com Creu Roja o Càritas, i va reconèixer la important tasca que estan realitzant els voluntaris.
Penso que és importantíssim, més que mai, la funció que està tenint en moltes localitats i que sí ho han potenciat, la funció del voluntariat. Més que mai, no? Entitats com Creu Roja, entitats com Càritas, en aquest moment estan oferint i estan intentant subsanar determinades situacions per cobrir necessitats bàsiques tipus alimentació. Per tant, penso que també els hem d'agrair, en aquest sentit, aquestes entitats del tercer sector, la feina que estan fent i animar a la gent que vulgui ser voluntari o voluntària, per participar i estar disponible perquè el seu ajuntament o qualsevol entitat que estigui dintre el seu abast el pugui necessitar. Penso que és important.
El ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar aquest dijous una modificació de crèdit amb l'objectiu d'impulsar i reactivar la vida econòmica, social, cultural i associativa del municipi, que s'ha vist aturada a causa de l'emergència sanitària causada pel Covid-19. En concret, el consistori ha augmentat la partida de subvencions, que ha passat dels 10.000 euros previstos inicialment als 34.000. La regidora d'Economia i Hisenda, Àngels Rocamora, explicava que aquests diners provenen de la partida prevista a la Festa Major, que després del traspàs de capital queda en un import de 45.000 euros.
Després de parlar amb les associacions, comerços i tot, detectem que haurem de donar un cop de mà també d'impuls. D'acord? Després, fem ara ja una transferència, però que tenim clar que no serà, és la primera, però que no serà l'última. La que ara anem a fer, traspassarem 24.000 euros, que és de la partida de Festa Major, i la destinem a la partida que és de subvencions a entitats i associacions, que tal com ha dit el Carlos, d'aquí se crearan unes bases noves per veure com ho podem distribuir el millor possible. Tot sigui per impulsar.
Tant Rocamora com l'alcalde, Carlos Brull, van explicar que es tracta d'un document general que a poc a poc s'anirà concretant per ajudar a entitats i agents econòmics del municipi.
A partir de l'evolució que vagi tenint tot plegat i sense encantants i sense demorar-ho molt, anirem ja llançant idees i accions. Seran accions bàsicament pensades per a reactivar i per ajudar a situacions complexes que puguin haver-hi o que puguin tindre entitats i també actors econòmics o agents econòmics.
En el marc de la sessió plenària, que es va celebrar de forma telemàtica, amb tots els regidors presents des de casa seva, també es va aprovar una altra modificació de crèdit per fer front a inversions necessàries en diversos equipaments i espais del municipi. Els diners necessaris per a realitzar aquestes despeses provenen del romanent de tresoreria. En concret, aquesta modificació de crèdit servirà per finançar la nova caldera de la Llar d'Infants L'Espígol i de l'Escola Antoni Vilanova, la millora de la teulada de l'edifici de la plaça de la Quartera número 6, seu de l'Adeo Montsant, l'Associació de Dones o Ràdio Falset, entre d'altres, o la millora del clavegueram a la rotonda de la carretera de Bellmunt. Així mateix, també es contempla el projecte i direcció d'obra per a la rehabilitació de la piscina municipal, l'adquisició de 4 ordinadors per a la biblioteca i l'adquisició de telèfons mòbils per als treballadors municipals. L'alcalde de Falset va aprofitar el ple per llançar un missatge d'agraïment sincer a totes aquelles persones, comerços i entitats que aporten la seva ajuda per fer front a la situació.
L'Ajuntament de Falset vol mostrar el seu agraïment més sincer a totes aquelles persones, comerços, entitats, que d'una forma desinteressada aporten la seva ajuda per afrontar i per fer front a aquesta situació. Des d'aquelles persones que han donat material sanitari de protecció, passant per aquelles que confeccionen les mascaretes per a la població, a les que formen part de la xarxa d'assistència voluntària a persones de situació de mobilitat reduïda o de vulnerabilitat.
També des de l'oposició, la portaveu del grup de Falset Pot Més, Maria Jesús Sánchez, va agrair a la societat falsetana el seu comportament i treball per lluitar contra el coronavirus.
Primer que tot, des del nostre grup, voldríem fer un agraïment molt, molt, molt especial a totes les persones que han dedicat tots els seus esforços per combatre el Covid i per gestionar l'estat d'alarma. Ens posem a disposició a treballar per tota aquesta planificació que ja heu començat i, per tant, ens posem a disposició vostra per crear tota aquesta planificació i sumar, per tant, que Falset caminem tots de la mà, que és molt important.
La L'Ajuntament de Falset ha reforçat el cos d'agents municipals amb dos informadors com a mesura excepcional arran de la situació d'emergència provocada pel Covid-19. Amb aquestes dues incorporacions, el cos d'agents municipals de Falset compta ara amb 5 efectius, a fi de reforçar les tasques de seguretat i control mentre duri el període de confinament i l'estat d'alarma. Aquests dos informadors duran a terme tasques de reforç en col·laboració amb els agents municipals de Falset. El consistori falsetà insisteix en la necessitat que s'apliquin les mesures d'emergència decretades amb motiu de l'afectació del Covid-19, especialment en l'exigència de que tota la població ha de quedar-se a casa. En aquest sentit, l'Ajuntament considera que si bé la majoria de la població segueix aquestes indicacions al peu de la lletra, hi ha persones que, sigui per relaxament o per un abús dels motius que permeten la mobilitat, no compleixen amb el confinament com pertoca. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, recordava que cal ser més estrictes que mai amb les mesures d'emergència decretades i l'ampliació del cos d'agents municipals permetrà donar-hi compliment. L'incompliment de les mesures d'emergència decretades arran de l'afectació del Covid-19 és motiu de sanció econòmica. Aquestes, que parteixen dels 100 euros, poden ser imposades tant pels agents municipals com pels Mossos d'Esquadra a totes aquelles persones que se les saltin. La Cambra de Comerç de Reus va presentar aquest dijous el portal compradesdecasa.cat, una plataforma digital per fomentar el consum de proximitat. Aquest portal d'internet permet que els usuaris facin cerques geolocalitzades de manera que trobaran les opcions de comerços, venda de productes i serveis que tinguin més a prop. De fet, en les actuals circumstàncies de restriccions de mobilitat, la plataforma busca donar solucions per fer les compres des de casa, posant en contacte els usuaris amb els establiments que serveixen la compra a domicili o que recullen la comanda per via digital i la deixen preparada perquè només calgui recollir-la a les seves instal·lacions, facilitant així la logística i minimitzant el risc de contagi de Covid-19. Tot el teixit de proximitat de comerciants i productors hi veu una oportunitat per posar en valor la seva oferta en un escenari de gir cap al consum de proximitat, que els experts apunten que tindrà continuïtat un cop acabi el confinament. El president de la Cambra, Jordi Just, explicava que la nova plataforma agrupa ja prop de 200 comerços.
De moment tenim uns 200 comerços, els quals els han posat més com a prova amb el consentiment d'ells per fer proves i perquè puguem muntar aquesta plataforma, però a partir d'ara, des d'aquesta presentació en públic, entenem que se'ns sumarà molta més gent.
Per la seva banda, la prioratina Marta Domènech, membre del comitè executiu de la Cambra i empresària dels sectors de la restauració i l'allotjament, explicava que al sector de la restauració s'està fent un gran esforç per donar servei a domicili.
En el cas de la restauració, aquest restaurant des de casa, no? aquesta aproximació del nostre producte a casa dels clients, que si no tenen capacitat de poder venir al restaurant a menjar, pels motius que siguin, o bé doncs, estan ja fent teletreball, perquè des de l'oficina doncs, els hi demanen que facin teletreball, doncs, si abans sortien a fer el menú, doncs, que el menú vagi a casa seva. D'aquesta manera, des de la plataforma, ells poden buscar quins restaurants tenen a prop del lloc on estan, ja sigui el lloc de treball el lloc de viure, tots aquells restaurants que serveixen a domicili.
La plataforma compradesdecasa.cat és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, que ha comptat durant la seva gestació amb el suport de l'Ajuntament de Reus i la col·laboració dels Consells Comarcals del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com de bona part dels ajuntaments de les 5 comarques. Així mateix, la iniciativa també ha tingut el suport de diverses associacions de comerciants i de les denominacions d'origen. Unió de Pagesos reclama al Ministeri d'Agricultura que inclogui les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta en l'adequació dels mòduls de l'IRPF del 2019 pels efectes del cop de calor del juliol de l'any passat. Segons el sindicat, tant les vinyes com altres conreus llenyosos van suportar temperatures diurnes molt elevades, amb humitats reduïdes, que van cremar fulles i fruits amb una minva de la producció important segons les varietats i les parcel·les. Unió de Pagesos ja va fer arribar al Departament d'Agricultura a l'inici d'aquest any el recull d'adversitats per cultius i per comarques i municipis patides durant el 2019, en el qual estaven incloses el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. L'Institut Priorat ampliarà la seva oferta formativa a partir del curs vinent amb el cicle formatiu de grau superior d'integració social. Aquest cicle formatiu, que se sumarà als 4 que actualment ja ofereix el centre de Falset, arriba després de les peticions fetes de manera conjunta per l'Institut i l'Ajuntament al Departament d'Educació. Amb la implementació del Grau Superior d'Integració Social, l'Institut Priorat dona continuïtat a les famílies d'estudis de serveis a la comunitat i de sanitat, per a les quals ja ofereix el Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència i el Grau Mitjà de Cures d'Auxiliar d'Infermeria. Magda Blasco, directora de l'Institut Priorat, afirmava que estan molt satisfets amb la decisió que ha pres el Departament d'Educació, ja que així poden proporcionar als alumnes de les famílies de serveis a la comunitat i salut una formació que fins ara no tenien. Blasco apuntava que els alumnes, un cop finalitzats els graus mitjans, optaven per ampliar la seva formació amb un grau superior abans d'incorporar-se al mercat laboral i que amb el Grau Superior d'Integració Social podran donar resposta a aquesta necessitat. A banda de les famílies de serveis a la comunitat i salut, l'Institut Priorat ofereix formació en la família d'indústries alimentàries, amb el grau mitjà d'elaboració d'olis i vins i el grau superior de vitivinicultura. Falset celebrarà la primera fira del vi online. Així ho va anunciar l'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, en el ple celebrat aquest dijous. Segons Brull, la idea és mantenir, en la mesura del possible, l'esperit de la fira, tot i que aquesta no es pugui celebrar físicament. L'alcalde destacava que la fira online, organitzada amb el suport de la DO Montsant i la DO Q Priorat, també és una manera de tirar endavant i d'impulsar la reactivació econòmica.
Mantindrem l'esperit del certamen i oferirem al sector vitivinícola una plataforma de suport comercial, de la mateixa manera doncs, que sempre ja ho està fent la fira.
La fira del vi online se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de maig i hi haurà diversos actes que s'emetran per les plataformes virtuals del certamen. D'aquesta manera, en el programa que es donarà a conèixer properament, hi haurà concerts, el tas de blancs o diverses conferències. La Fira del Vi de Falset havia de celebrar aquest 2020 la seva 25a edició, però els organitzadors van decidir suspendre-la fa unes setmanes arran de la crisi sanitària causada pel Covid-19. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset organitza un any més el càsting de Sant Jordi. Enguany, però, serà des de casa. És ja gairebé una tradició que durant la revetlla de la Diada tots els nens i nenes, i també els adults, acudeixin a la biblioteca vestits com algun dels personatges de la llegenda, Sant Jordi, la princesa o el drac. Un cop allà es fa un sorteig entre tots els participants i els guanyadors s'emporten un lot de llibres. Doncs bé, enguany i degut a la situació de confinament que estem vivint, el càsting es farà des de casa, ho explicava la directora de la biblioteca, Montse Bartolomé.
Amb el confinament vam pensar, què podem fer? Mira, doncs fem-ho igual, el que passa que la gent se faci les fotos a casa i que els enviï, i després farem un sorteig, que ja ho tenim parlat amb la regidora, de com ho farem, se farà un sorteig així, una mica especial.
El càsting de Sant Jordi no és l'única activitat que s'ha plantejat des de la biblioteca durant aquest període de confinament. De fet, a través de les xarxes socials, els membres del Club de Lectura i del Club de Lectura Infantil han anat fent recomanacions de llibres per tal de fer aquests dies una mica més amens. Per altra banda, les biblioteques públiques estan tancades des del passat 13 de març, igual que les escoles. Des de llavors, aquests centres, que són un punt de trobada per molta gent, no ofereixen tampoc servei de préstec i demanen als usuaris que tinguin material a casa que no el tornin fins que la situació sigui de normalitat. Amb tot, sí que ha augmentat de manera substancial el nombre d'usuaris que s'han registrat a l'eBiblio, la biblioteca digital de la xarxa de biblioteques públiques, que permet descarregar llibres, pel·lícules i música de forma gratuïta.
I això sí, estem rebent moltíssima gent que està dient no me vull donar d'alta, perquè clar, també s'ha demostrat una cosa amb aquest confinament, és que la cultura no és una cosa de riure, que és una necessitat bàsica. Hi ha molta gent que a casa, què fem, no? Pues, a vegades dius, pues, una bona pel·lícula, escolta música, llegir un bon llibre.
Finalment, Bartolomé també explicava que estan en contacte amb els serveis socials del Consell Comarcal del Priorat per tal de fer arribar el material necessari, com ara diccionaris, a aquells estudiants amb menys recursos que en situacions de normalitat són usuaris habituals dels serveis de la biblioteca.
Avui hem convidat a la Núria, l'agent del grup d'atenció a la víctima de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Falset, i amb ella parlarem del nou pla de contingència per a les víctimes de violència masclista que ha elaborat els Mossos en el marc d'aquest període de confinament. Bon dia, Núria.
Bon dia, Manel. Què tal?
Com dèiem, el cos de Mossos d'Esquadra ha elaborat un pla de contingència per a les víctimes de violència masclista durant la crisi del Covid-19. Quin és l'objectiu?
Mira, el pla de contingència que s'ha creat és per garantir la seguretat a les víctimes vulnerables i a persones vulnerables, a col·lectius vulnerables, ¿vale? Com poden ser víctimes de violència de gènere, domèstica, gent gran, menors, tot el que se donaria... Perdona, que tinc aquí. Tot el que se donaria en l'àmbit de la família, com si diguéssim, no? La violència masclista, la violència de gènere, englobaria tot una mica. Llavors, el que volem aconseguir és intentar fer com una mica de prevenció i assegurar els recursos que necessaris per a tot aquest col·lectiu.
Val, el confinament fa que hi hagi o que hi pugui haver més casos de violència? Teniu dades?
Sí, hi ha dades. No et donaré números perquè no he aconseguit exactament els números i no em vull equivocar, però bueno, avui, per exemple, a les notícies sortien dades a nivell d'estat espanyol i són significatives, d'acord? Sí que és evident que les víctimes estan confinades en l'agressor. Normalment això... dificulta que aquesta persona pugui demanar ajuda o pugui ser assessorada o puguin intervenir factors externs, d'acord? Llavors, sí que s'han donat més casos, sí que s'ha augmentat el número de víctimes de violència de gènere i altres col·lectius i llavors per això és el motiu d'aquest pla de contingència és evitar l'aïllament de la víctima i que aquesta no pugui accedir als recursos necessaris per poder demanar ajuda.
A vegades, sovint, des del punt de vista dels que vivim aquí al Priorat, quan se parla de violència domèstica, etc., pensem que és una cosa que ens queda una mica lluny. Però també es donen casos a la nostra comarca. Tenim dades en general, del darrer any, per exemple, o així, de casos de violència masclista aquí a la nostra comarca?
Sí, a veure, a tot arreu n'hi ha, d'acord? Vull dir, en unes localitats o en uns municipis es dona amb un número més elevat perquè el número de població també és més elevat. Nosaltres tenim un territori molt gran, tenim una demarcació molt gran. Llavors, què passa? El nombre d'habitants per municipi o per localitat disminueix en comparació amb altres localitats de la província de Tarragona, d'acord? Això no vol dir que no se'n doni. Sí que se'n donen, sí que n'hi ha. Jo, tots els anys hi ha casos mantinguts durant el temps, que se'ls està fent seguiment, o altres que venen nous, val? Aquí, al Priorat, per exemple, tinc els casos que fa temps que tinc, que els estic fent seguiment. N'hi ha alguns que tenen ordre d'allunyament i n'hi ha alguns altres que no. No donaré números ni res per la privacitat de la víctima, més que res, no? Però sí que et puc assegurar que sempre n'hi ha de nous. S'està fent seguiment a molts casos que tampoc no hi ha ordre d'allunyament. És un tema de qualitat, no?, a l'atenció de la víctima, perquè aquí, precisament aquí al Priorat, es pot fer una atenció molt més directa i molt més personalitzada a la víctima. I aquí al Priorat sí que se'n donen. Llavors, el que s'està fent és prevenir una mica que no augmenti, val? Moltes vegades hi ha víctimes que no denuncien i és important, dins del confinament, que donar valor al veïnatge, val? Perquè aquestes víctimes que no... Jo tinc un nombre de víctimes que els estic fent seguiment, que les he contactat abans del coronavirus i ara amb el procés del coronavirus també els he tornat a contactar per confirmar que no estan vivint en l'agressor, que no hi ha dificultats de convivència en l'agressor en cas de que hi hagi alguna que hagi conviscut en ell. Tot això està correcte. Llavors, el que s'està fent és aquelles víctimes que no han denunciat mai, que que sàpiguen que hi ha el recurs, de recursos al priorat, que tenen els veïns, que tenen la família, i jo el pla de contingència aquest el que fa és reforçar aquest compromís del veïnatge, no? De si sents que a la veïna li estan pegant o que sents que un matrimoni s'està discutint i que la discussió és elevada i que, escolta, això ja potser ho hauria de saber algú, doncs informar a les entitats que pertoqui, no? Que són moltes, començant des del cos de Mossos, des del SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que trobareu a la FANI, i al SIAT Priorat. Tenim el Consell Comarcal, que hi ha els educadors socials, els treballadors socials, moltes entitats. Amb aquest pla de contingència també hem posat uns comerços referents, que jo he intentat comunicar-me amb tots els municipis, he fet una mica de difusió de què és un comerç referent, on les víctimes que tenen dificultats per contactar en altres persones per explicar la seva situació de vulnerabilitat o possible violència de gènere o domèstica o el que sigui, poden adreçar-se en aquests comerços i demanar ajuda. El comerç, com que ja està avisat, automàticament el que faria seria trucar al 112, val? Recordem-nos que el 112 és un servei d'emergències que és gratuït i que, bueno, només marcant el 112 ja es posaria en contacte amb el servei d'emergències, val? Llavors, això és important per a les víctimes.
És a dir, per una banda tenim una crida als veïns per tal que si detecten algun cas de violència avisi.
Sí, exacte. Superimportant. Jo considero que és fonamental en aquesta situació.
I per l'altra tenim això que m'expliques ara dels comerços. Se pot saber quins comerços són? O...
Hem de fer de diferents, perquè el Priorat ja sabem com és, que hi ha localitats que hi ha molt poca població i n'hi ha d'altres que són com més en els nuclis, no? Llavors, a Falset i a Cosnudella, per exemple, han fet les farmàcies o els llocs on hi ha capçanes, per exemple, si hi ha farmàcies, hem demanat que vegessin uns cartellets informant que és un comerç per poder demanar ajuda. I les altres localitats, com podria ser Margalef o la Bisbal, no? Que són localitats que no tenen farmàcia, i això, un lloc que habitualment la gent pugui anar a comprar, o sigui el pa, o sigui la botiga del poble, alguna cosa així. Però, si no, a l'Ajuntament. O sigui, en els municipis on no hi ha comerços així que estiguin oberts, als ajuntaments, bàsicament. Vull dir, la persona que necessiti ajuda, pues, o en algun familiar, o en alguna veïna o veí, o en el mateix ajuntament, d'acord?
Val. El confinament fa més complicat que les víctimes puguin denunciar, més que res, per si conviuen amb l'agressor, per exemple. Com han d'actuar les víctimes, si volen?
Mireu, jo podria dir moltes coses i a vegades depèn de la situació en la que es trobi la víctima i depèn de les circumstàncies d'aquell moment i dependrà de moltes coses, val? Jo us donaré un parell de pàgines web on se tracta el tema de la violència de gènere en referència al Covid. I una és la web del gencat.cat, que allà trobareu les preguntes més freqüents i allí dintre de moltes coses diu com saber si ets víctima, no? Com si saber si estàs patint violència de gènere, què fer en cas d'estar patint violència de gènere abans de patir la situació que generi aquesta violència, durant i després. I abans, doncs, per exemple, un dels ítems que es diu pues és sempre tenir algú de contacte que sàpiga la situació familiar en la que es troba la víctima, no? Doncs, si té una situació familiar en la que el seu home té moltes discussions, que l'home potser beu alcohol, o que és alcohòlic o que es medica, que alguna persona referent tingui coneixement d'aquesta situació. Ja sigui una amiga, ja sigui un familiar, algú del poble, la veïna... Sempre es pot acordar una paraula clau amb el sentit de que si jo et truco i et dic poma, que tu sàpigues que poma vol dir que necessito ajuda. Val? I l'amiga o la família o qui sigui, en sentir aquesta paraula, ja podria alertar el 112 i s'activaria el protocol. Lo interessant és que mirin la pàgina aquesta del GenCat o la de la delegació del govern de l'estat espanyol, que és www.violenciadegenero.igualdad.gob.es. Val? Aquesta pàgina també parla de tot el tema de la violència de gènere. Tenen molts ítems i moltes coses i factors a tenir en compte a l'hora de poder assessorar-se. Hi ha pàgines web, hi ha moltes... O sigui, te deriva a molts llocs que te pot treure informació per assessorar-se les víctimes. En cas de que no ho tinguin clar, poden consultar aquestes dues pàgines. Trobaran molta informació, ¿vale? Tenen el telèfon d'atenció de l'Institut Català de la Dona, que poden enviar un WhatsApp en cas de que estiguin patint situació violència dintre del nucli familiar amb el tema del confinament. El número de telèfon també el trobareu aquí a la pàgina del GenCat, però us el dic, és el 671-778-540. Val? Enviant un WhatsApp aquí s'activaria el protocol. També tenim el del cos de Mossos, que ha ficat un correu, però aquest correu només és per assessorament. Vale? Llavors, el del cos de Mossos és mossos.atenciovíctimes@gencat.cat. Val? S'estan arribant molts assessoraments i el tema del SIAT, la Fania Priorat, jo estic en contacte amb ella no tots els dies, però gairebé totes les setmanes. També estem fent molt bona tasca. La Fani assessorarà a qualsevol persona que sigui de violència de gènere. En cas de que ella detectés que és violència de gènere, automàticament es posaria en contacte amb mi i s'activaria el protocol, la denúncia i tot el que correspongui. I després tenim de la xarxa de recursos assistencials, doncs els serveis socials, els ajuntaments, tot el que seria això. Llavors, què fer en cas d'estar patint? Sobretot, tindre un referent i avisar al 112. Si tenim fills i són en una edat que el menor ho pot entendre i pot actuar, ensenyar-li el que és el 112 i ensenyar-li, en cas de situació que la mare necessita ajuda, que aprengui a trucar al 112 i demanar ajuda per la seva mare. Això és clau.
Bé, doncs, queda clar. Si algú pateix violència domèstica de gènere, que ho denunciï. Aquesta és la clau. Moltes gràcies, Núria, per haver-nos explicat tot aquest protocol dels Mossos d'Esquadra per intentar erradicar aquesta xacra que és la violència de gènere.
Vaja. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies, Manel.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable. Hem tingut una mica de pluja, nebulositat també abundant alguns moments i unes temperatures, això sí, sobretot les nocturnes, molt suaus. Una situació pròpia de la primavera, aquests canvis constants. I aquest cap de setmana es presenta tranquil encara demà dissabte, però el diumenge hi ha una nova perturbació, ens arribarà i aniran generalitzant les pluges, seran de caire moderat, i aquestes pluges duraran també el dilluns amb unes pluges de caire moderat que afectaran pràcticament de tota la nostra comarca. Una situació, veiem, doncs, aquest cap de setmana completament diferent de la que hem tingut, amb més pluges i una situació doncs, de menys sol, i en definitiva, els propers dies, llevat d'aquestes pluges, tornarà l'estabilitat ja entrada la setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1801, les intenses pluges provocaven greus inundacions a Girona per l'esbordament dels tres rius que l'encerclen, el Ter, l'Oinyà i el Güell.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi bé!